Bona tarda, són les 7. Us parla Pere Gallifa. El regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau, ha criticat sorprenentment l'enquesta de satisfacció dels serveis públics a la ciutat. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El regidor de la Crida denuncia que hi ha una intencionalitat contra les municipalitzacions dels serveis. Nosaltres hem sortit al carrer per saber què n'opinen els nostres veïns.
Doncs diria que no. Hi ha una mancança d'equipaments públics en el centre, la zona d'aparcament exterior també és molt deficitària, el servei de deixalles i recollida d'escombraries és més que qüestionable i la qualitat dels espais públics, bueno, només falta veure com està el passeig per veure com i què s'ha fet.
L'enquesta assegurava que un 76% dels sabadellencs estan contents amb els serveis municipals.
I la festa major de la ciutat d'aquest any portarà conseqüències.
Aquest és el títol de l'obra de teatre físic que va guanyar el Premi Moritz a la Fira de Tàrrega de l'any passat i que ha girat per mitja Europa. El seu codirector, Stefan Levy, explica la idea de fons de l'espectacle.
Doncs la idea una mica era què passa quan fem un petit pas de costat de la nostra vida i de la realitat quotidiana i que a dins d'aquesta realitat pugui sortir un món diferent. Això és una mica la línia que vam començar a treballar amb aquest espectacle.
L'obra es podrà veure a l'Estruc de forma gratuïta el divendres 7 de setembre a les 11 de la nit.
I en esport, la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes acaba cinquena al Mundial d'Hamburg.
L'equip, liderat pel sabadellenc Òscar Trigo, s'ha quedat a les portes de la millor classificació mundial de la seva història.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda. Obrim pàgina de serveis. Avui hem tingut un matí radiant i una tarda ennuvolada, però què ens espera a les pròximes hores? Ens ho expliquen des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Doncs durant les immediates hores ja observarem clars símptomes d'inestabilitat, ruixats que han aparegut al terç sud del territori i que durant les immediates hores podran continuar afectant en aquest sector i apareixen en altres punts del terç oest, també a punts del Pirineu i Prepirineu Occidental. Avui la temperatura més alta que la d'ahir, alguns valors de temperatura màxima podran superar els 36 o 37 graus de temperatura màxima. De cara a demà, la inestabilitat augmentarà fins a mig matí, el cel estarà mig ennuvolat, puntualment molt ennuvolat en alguns punts del territori, amb ruixats que podran aparèixer a la meitat nord del territori. De cara a partir del migdia, hi haurà el creixement de nuvolades, la nubositat augmentarà a tot el territori, amb possibilitats de tempestes i ruixats que podran aparèixer pràcticament a qualsevol punt del territori. Atenció que algunes de les d'alguns dels ruixats de demà podrien anar acompanyats de tempesta, també en alguns casos de calamar-se i també fins i tot de pedra. Demà la temperatura mínima que es mantindrà semblant, la temperatura màxima ja començaria a baixar. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara que hem repassat l'estat del cel, anem a mirar l'estat de la terra, les carreteres que ens envolten. A Cerdanyola del Vallès, a l'enllaç de la C58 direcció Girona, 2 quilòmetres de retencions en sentit nord, també a Barberà del Vallès, aquest cas cap al sud, cap a Martorell, 1 quilòmetre i una mica més de retencions. Al nus de la Trinitat sí que trobem circulació amb congestions, 4 quilòmetres sentit nord, i també al nus del Llobregat, 1,5 quilòmetres en aquest cas cap al sud. Si heu de passar per aquestes vies, tingueu paciència. I com us avançàvem en titulars, el regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau, s'ha mostrat crític amb l'enquesta publicada aquesta setmana que qualifica Sabadell com la quarta ciutat més ben valorada d'Espanya pels seus serveis públics. El regidor de la Crida ha denunciat que hi ha una clara intencionalitat política en contra dels governs de transformació.
A diferència d'altres membres de l'equip de govern, Lluís Perarnau no ha utilitzat l'enquesta de l'Observatori de Serveis Urbans, l'OSUR, per defensar la gestió de l'executiu, sinó que s'ha mostrat crític amb aquesta associació.
És unes entitats que tenen un biaix antimunicipalitzacions molt clar I quan fan aquestes enquestes a tots els municipis, aquests 30 municipis, més de 30 municipis que fan enquestes, doncs en realitat tenen una intencionalitat molt clara, que és intentar dir que els serveis que s'estan fent d'aquesta manera, externalitzats, doncs estan, que la gent està contenta. Llavors, amb aquest objectiu, clar, jo crec que els resultats, al final, doncs no se'ls podem prendre com si fos una gran rellevància.
Pere Arnau denuncia que hi ha interessos privats al darrere d'aquest baròmetre.
Hi ha tota una sèrie de caps pensants, són gent que estan en l'àmbit de les grans empreses, de les grans empreses concessionàries, de tots aquests, i clar, llavors, vull dir, al final, encara que sigui a través d'una fundació, d'una associació, bueno, no deixen de més que de representar uns interessos concrets, que és el de defensar aquests interessos d'aquestes grans empreses, que són els que després es presenten als concursos i són els grans operadors, diguéssim, d'aquest àmbit, no?
El regidor anticapitalista també ha subratllat que la mostra de l'enquesta és molt reduïda i la mitjana de trucades que s'haurien realitzat serien unes 170 per municipi. En el cas de la nostra ciutat, només representaria un 0,08% de la població. De totes maneres, estan satisfets pels bons resultats que reflecteix i prenen algunes notes.
Doncs també es veu, no?, que el grau d'insatisfacció més gran per part de la ciutadania es dona en la recollida de la brossa, en el que hi ha un 30% d'insatisfacció, i en la neteja viària, que hi ha un 37%. Jo crec que són els punts, els llocs, els àmbits en els que tenim uns reptes més grans de millora i en els que hem de fer un èmfasi més gran de cara als serveis per respondre als requeriments de la ciutadania.
Contràriament, quan es va donar a conèixer la notícia, altres membres de l'equip de govern sí que van aplaudir els seus resultats. Alguns d'ells van ser els regidors d'Esquerra, Gabriel Fernández, o el tinent d'alcalde republicà, Juli Fernández. Joan Berlanga, d'Unitat pel Canvi, o Marisol Martínez, de Guanyem, també van compartir la notícia.
I Ràdio Sabadell ha sortit al carrer per saber què n'opinen realment els sabadellencs dels serveis públics de la ciutat.
L'enquesta realitzada per Osur assegura que un 76% dels ciutadans de Sabadell estan satisfets amb els serveis públics de la nostra ciutat. La Josefina, veïna del centre, considera que aquesta enquesta no reflexa la realitat.
I això de que el 76% dels ciutadans, a mi no m'han preguntat res. I vaja, no sé qui són aquests 76, m'agradaria conèixer-los. Pues eso, que facin de veritat les notícies.
Analitzem una mica més en profunditat els dos aspectes més destacats de l'enquesta. Comencem parlant del servei de transport públic de la ciutat, que està situat com el més ben valorat, amb un 72% dels enquestats satisfets.
Hem volgut parlar del transport públic amb diferents sabadellencs i hem trobat diversitat d'opinions. Per exemple, el José explica que està d'acord amb aquesta alta puntuació del transport.
Menys el transport públic, penso que està força bé aquí a Sabadell. Hi ha moltes línies, vehicles nous sempre, i penso que sí, que està bé.
L'Olga, veïna fins fa poc del barri de Can Rull, apunta que Sabadell és una ciutat magnífica per viure-hi, però que el transport públic no acaba de funcionar.
Home, jo trobo que és una ciutat molt agradable per viure-hi, és veritat, és molt tranquil·la, el nivell de delinqüència és baix. Ara, el millor transport públic, jo que he viscut fins ara a Can Rull, sincerament no ho crec.
La Teresa, en canvi, està contenta amb el servei, però apunta que encara es podrien millorar unes quantes coses.
Quart lloc, em sorprèn, però no perquè jo cregui que no funciona. Jo només he sentit falta de serveis aquí. Sí que crec que es podrien millorar, per exemple, els busos, tots elèctrics i no tanta merda que respiro quan camino pel camí.
I l'aspecte menys ben valorat de l'enquesta de l'Observatori de Serveis Urbans és el servei de recollida de deixalles, amb un 63% d'acceptació.
També hem preguntat als nostres veïns què en pensaven del servei de recollida d'escombraries i en aquest aspecte hem trobat més unanimitat d'opinions. Per exemple, la Josefina explica que en moltes ocasions s'ha trobat les escombraries desbordades.
Les deixalles, la neteja, bueno, només cal sortir al carrer i veure com està tot. Les deixalles, que sempre hi ha brutícia, que la gent tira deshores, que també és culpa de tots, no?
El José també opina que el centre de la ciutat està bastant brut.
Aquí el tema de residus podíem correr-se-lo una mica més. Sí, perquè depèn de quina zona està bastant bruta. Jo visc aquí al centre i déu-n'hi-do, eh?
Així doncs, diversitat d'opinions sobre l'enquesta d'Osur, però tots coincideixen en que qualificar com la quarta ciutat més ben valorada de tot Espanya és potser exagerar una mica.
Ràdio Sabadell. Notícies.
I canviem de qüestió. Josep Maria Magem, dissenyador sabadellenc, podria obtenir finalment el reconeixement a tota la seva carrera professional. El Museu del Disseny de Barcelona podria acollir les peces de Magem i incloure-les en el seu catàleg. La seva filla, la Carola Magem, ha assegurat en una entrevista al programa Connectats a l'estiu d'aquesta casa que el seu pare no buscava la fama, sinó la feina ben feta. Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda. Josep Maria Magem es va iniciar en el món del disseny l'any 1960, primer com a decorador i després com a interiorista i dissenyador industrial. En l'àmbit local, Magem és conegut per la botiga de mobiliari i objectes de la llar que tenia a Sabadell, al carrer Escola Industrial. Magem, però, va voler ser pioner en un camp poc valorat a escala nacional, el del disseny industrial. Carola Magem, filla del dissenyador, explica que aquest poc reconeixement mai va molestar el seu pare.
Ell era... estimava molt la seva professió i... bé, el que li agradava era treballar, estar a l'estudi, a dibuixar, aleshores... bé, com que els encàrrecs li anaven sorgint, en principi tampoc era persona de... bé, d'haver de fer una promoció com perquè li vingués la feina. Per tant, sempre una cosa li venia després d'una altra.
Ara Guillem Salada, comissari de l'exposició Magem Incandescent, assegura que si les peces del dissenyador acaben al catàleg del Museu del Disseny, això li podria donar renom.
Tot segueix el procediment que ha de seguir i finalment s'incorporen peces d'ell a la col·lecció del Museu del Disseny de Barcelona, que és la intenció amb què s'està treballant, tant alguns objectes d'ell com documents en el centre de documentació, serà la manera també de que aparegui com a registre, diguéssim, allà, i això en conseqüència porta, doncs, a que segurament en alguna de les seleccions que es fan de mostres de la història del disseny d'aquí apareguin peces d'ell també representatives d'aquesta producció.
Sobre aquest possible reconeixement a l'obra de Magem, Carol assegura que el seu pare no va buscar mai l'èxit individual, sinó que buscava la visualització de tota una generació de dissenyadors oblidats per la societat catalana.
Sí, que quan li van fer l'exposició en definitiva, ells sempre recordava, bueno, el tema no és amb mi, és amb mi i amb tots els altres que d'alguna manera estan desconeguts i han fet moltíssima feina.
Ara, doncs, caldrà esperar per poder veure les obres d'aquest sabadellenc a la capital catalana.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
I tot seguit us descobrim un dels actes del programa de la Festa Major d'aquest any. Es tracta de Conseqüències, una obra de teatre físic que va guanyar el Premi Moritz a la Fira Tàrrega de l'any passat i que ha girat per mitja Europa. La producció és molt propera a la dansa i explora amb moviments contundents i acrobàcies les relacions entre la realitat i la ficció en la quotidianitat. Stefan Levy és codirector de l'obra.
Bueno, nosaltres el que... una mica la idea de principi de la recerca que vam fer, ahir per això diu Conseqüències, és com... una petita cosa, un petit pas de costat de la realitat, un petit moment on ens despistem pot generar moltes coses en la nostra vida. Pensem que, per exemple, hi ha llocs molt definits en els quals podem jugar, imaginar, fer poesia, però nosaltres el que intentem amb aquest espectacle és el contrari, és intentar que aquest tema de la poesia en la nostra vida, de la possibilitat d'una cosa una mica màgica, que ens pot passar cada dia en qualsevol lloc de la ciutat quan fem la nostra vida.
Aquesta proposta escènica de la companyia Moveo es podrà veure el divendres dia 7 de setembre a l'Estruc, a partir de les 11 de la nit. Una proposta que s'allunya dels estàndards del teatre i de la dansa.
La nostra proposta escènica realment és... nosaltres el diem teatre físic, que és una barreja de dansa, de teatre, de moviment, d'acrobàcia, però tot això al servei d'una relació amb el públic bastant festiva que tenim en l'espectacle. Nosaltres hi diem teatre físic, realment, més que dansa. Però és veritat que, com és un espectacle que té molt de moviment, la gent ho viu més com a dansa.
I és que per al seu creador és molt important que la dansa s'apropi al públic per tal d'aconseguir que es trenqui aquesta distància que no es troba en altres arts, com el teatre o el cinema.
I precisament nosaltres l'objectiu que tenim en l'espectacle és que és una mica trencar això, és a dir, que no és com un espectacle de dansa on els ballarins estan en el seu món i tu ho veus des de fora, sinó també entendre que si tu trenques la distància entre públic i espectacle, la gent s'identifica el que passa. I doncs no és qüestió de és dansa o no és dansa, és qüestió de passar alguna cosa davant meu que m'interessa. I això crec que tothom ho pot entendre i rebre com a públic. Doncs crec que a vegades també la cosa va a dos bandes. El públic s'ha d'apropar a la dansa i també la dansa s'ha d'apropar una mica al públic.
L'aforament a l'obra és limitat a 150 persones. Si esteu interessats en assistir-hi, cal recollir les invitacions a partir d'una hora abans del començament de l'espectacle.
La policia municipal ha enxampat el principal sospitós d'haver robat almenys una desena de bancs i seients a la zona nord de Sabadell. Es tracta d'un home de 53 anys i veí de la ciutat que els agents han localitzat mentre pretenia vendre part del material sostret en un establiment de ferralla.
La investigació va començar fa un mes, quan el cos de seguretat local va detectar la desaparició de part del mobiliari urbà al Parc del Nord i la plaça Òscar Romero, al torrent del Capellà. Des d'aleshores, els agents havien treballat colze a colze amb diverses empreses de compra i venda de metall per atrapar el lladre, una identificació que finalment s'ha produït avui. L'individu, que no ha estat detingut per aquests fets, està sent investigat per un delicte de danys i robatori.
Més qüestions en un format més breu. L'equip del Síndic de Greuges de Catalunya serà a Sabadell el proper 5 de setembre.
Serà al Centre Cívic de Sant Oleguer per atendre les persones i entitats que vulguin fer consultes o exposar les seves queixes en relació amb la vulneració dels seus drets per part de les administracions públiques o de les empreses de serveis generals. Els interessats hauran de concertar prèviament l'entrevista trucant al telèfon gratuït 900-124-124 o enviant un correu electrònic a síndic@síndic.cat. La presència a Sabadell del Síndic de Greuges de Catalunya s'emmarca en la ronda de visites que fa regularment als municipis catalans amb l'objectiu d'apropar aquesta institució a la població.
I retards de més de 3 quarts d'hora a la R4 després que una excavadora hagi caigut a les vies a Vacarisses.
La màquina ocupa una de les dues vies que hi ha en aquest punt, fet que obliga a circular només per l'altra entre Terrassa i Castellbell i el Vilar, al Bages. A banda, ha causat afectació al subministrament elèctric. Dues dotacions dels bombers han hagut d'actuar al lloc dels fets per recollir els vessaments d'oli provinents de l'excavadora, en un succés que no ha causat ferits. Després caldrà retirar la màquina de la via i, en posterioritat, els tècnics de DIF hauran d'inspeccionar si hi ha hagut desperfectes a la infraestructura abans no es pugui recuperar la normalitat del servei.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Home, vinga, no ploreu, no ploreu. Perquè Parlem d'òpera continua amb vosaltres aquest estiu amb una selecció dels millors programes. Perquè no ens trobeu tant a faltar, Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I l'Hotel Suís,
que són programes de Ràdio Sabadell.
Saps com pots saber què passa a la ciutat?
Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell.
Saps què és Amunt el Taló?
Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell.
Els estudiants de l'escola Sant Carles Escolet. Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Més notícies d'àmbit general. La CUP visita la sabadellenca Carme Forcadell a la presó i a diversos exiliats independentistes.
Els diputats Carla Riera i Natàlia Sánchez i l'exdiputada Gabriela Serra s'han desplaçat fins a la presó del Catllà per visitar l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Altres membres de la formació anticapitalista s'han reunit amb els exconsellers exiliats a Brussel·les i amb el raper Baltònic. D'aquesta manera, la CUP ha volgut denunciar el caràcter antidemocràtic de l'estat espanyol.
Pedro Sánchez afirma que la demanda contra el jutge Pablo Llarena és una qüestió d'estat.
Així ha intentat el president espanyol tancar la polèmica pel canvi de rumb del govern al voltant d'aquest tema.
La defensa de nuestro sistema judicial no es una cuestión privada, es una cuestión de Estado. Y por tanto el gobierno escucha. Y el gobierno lo que ha hecho ha sido atender los requerimientos desde el primer momento del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces de nuestro país.
Sánchez també ha defensat que la Fiscalia investigui els Mossos per les identificacions a ciutadans que retiraven llaços grocs de la via pública.
I un últim apunt, els advocats de Puigdemont i la resta d'exconsellers a l'exili han admès que hi ha un error de traducció en la demanda que han presentat contra el jutge Pablo Llarena a Bèlgica.
Segons Gonzalo Boye, el traductor jurat hauria canviat un sí condicional per un sí afirmatiu. Els advocats defensen que no ha estat intencionat i que no canvia el sentit del text, ja que es tracta només d'un matís. L'administració de l'error s'ha produït després que diversos mitjans l'haguessin destacat i Boye ha dit que informaran d'aquest error al tribunal belga que porta el cas.
Un quart i cinc de vuit és l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El tècnic del Global Bàsquet i seleccionador espanyol en cadira de rodes, Òscar Trigo, ha fregat la millor classificació espanyola en un Mundial. La selecció, liderada des de la banqueta pel tècnic local, ha acabat cinquena al Campionat del Món a Hamburg. Marc Pijuan, bona tarda.
Molt bona tarda, Pere. Aquest és el segon millor resultat de la seva història. Només la quarta posició al Mundial d'Incheon, a Corea, l'any 2004, supera aquesta cinquena posició de l'equip dirigit per Trigo. Per tot plegat, el balanç d'aquesta cinquena plaça que fa el sabadellenc és molt positiu.
La classificació final del Mundial, meritòria, perquè per mi ha sigut un dels mundials amb més nivell de les seleccions participants, amb una Austràlia renovada, amb una Anglaterra renovada, amb Iran, amb una de les seleccions emergents, amb un nivell molt, molt, molt elevat.
Un Mundial en el qual també hi ha participat un sabadellenc a la pista, el jugador del Global Bàsquet, Òscar Onrubia, un jove jugador, i que va entrar a última hora per la lesió d'un company a la selecció. Trigo valora molt positivament la primera participació en un Mundial d'Onrubia.
La primera participació de l'Òscar Onrubia, molt important per ell, molt important pel club, molt important per mi, però finalment és un jugador que entrava al Mundial per la baixa d'un dels jugadors importants de l'equip, el Dani Stich, un i mig. Ve d'un nivell de primera nacional, sabíem que per ell era un punt d'inflexió dintre del seu aprenentatge i dintre de la seva formació. Ha tingut minuts, poquets minuts, però ja els minuts que se li han donat els ha aprofitat, és important.
La selecció va ser el segon millor equip europeu del campionat. Estrenada la segona era Òscar Trigo a l'equip estatal, la pròxima cita important serà l'europeu, buscant un bitllet per als Jocs Paralímpics i també assolir l'objectiu que se'ls ha resistit a Hamburg, és a dir, accedir a les semifinals.
I qui ha valorat amb una nota molt alta el paper de l'equip de Trigo i de manera específica la tasca de l'entrenador ha estat un altre sabadellenc, Miquel Sagarra.
El secretari general del Comitè Paralímpic Espanyol ha destacat el mèrit del també tècnic del Global Bàsquet a l'hora de cohesionar el grup.
L'Òscar ha fet un gran treball. Es va trobar una selecció una mica descosida i ha tingut que tirar molt de fil i agulla per suturar coses que sagnaven, no? I després ha sigut capaç de posar un equip molt competitiu.
Per tot plegat, Sagarra assegura que el futur de la selecció passa per donar-li continuïtat al projecte que acaba d'engegar Trigo.
Avui en dia el futur de la selecció espanyola a bàsquet en cadira de rodes passa per l'Òscar Trigo, no? Perquè ja va estar involucrat, ha hagut un parèntesi i és un entrenador molt respectat i és una persona molt respectada, no? Llavors el futur passa per Òscar Trigo.
Pel que fa a Trigo, tancat el capítol amb la selecció, dissabte disputa el primer títol de la temporada amb el Global Bàsquet. Els sabadellencs es veuran les cares amb el Costa Daurada en una Supercopa catalana que acollirà Sant Julià de Vilatorta.
David de la Cruz ha guanyat 7 posicions després de la quarta etapa de la Vuelta. El sabadellenc ha arribat amb el pilot en una jornada que ha servit per veure en acció els màxims favorits a la prova final. L'etapa d'avui se l'ha endut el nord-americà Ben King del Dimension Data.
Un dia amb 161 quilòmetres de recorregut entre Vélez Màlaga i el port del Cafar Sierra del Faguara. Un final d'etapa exigent i que ha provocat que el pilot s'hagi vist reduït a poc menys de 20 corredors. Entre aquests ciclistes hi havia de la Cruz, que tot i patir en algun moment de l'última ascensió ha pogut creuar a la línia de meta amb els millors. Gràcies a aquest bon resultat d'avui, el de Campoamor puja fins a la 17a posició de la classificació general i es manté a 53 segons del líder de la ronda espanyola, el polonès i company a l'Sky, Michał Kwiatkowski. Demà, cinquena etapa entre Granada i Roquetes de Mar, de 188 quilòmetres, una jornada de mitja muntanya, però propícia perquè els sprinters puguin endur-se la victòria.
Gisela Ferrer disputa en poc menys de dues hores el segon partit del Mundial Júnior de Waterpolo que s'està celebrant a Belgrat. La selecció espanyola, amb la sabadellenca com a única representant de l'Astropol Natació Sabadell, lidera el seu grup després de la primera jornada.
Tot gràcies a la golejada per 26-4 contra l'anfitriona Sèrbia ahir a l'estrena del campionat. Avui s'espera un partit un pèl més dur davant el Canadà, que en el primer duel va caure només per 2 gols de diferència contra Itàlia. El partit començarà quan faltin 5 minuts per 3:15 del vespre.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El centre d'esports torna demà als entrenaments després del dia lliure d'avui. La plantilla del Sabadell ha descansat abans d'afrontar el primer desplaçament de la temporada. Els arlequinats visiten dissabte el Fuensanta de Conca.
L'any passat el centre d'esports va ser un dels equips més fiables de la categoria lluny del seu estadi i només va perdre 6 dels 19 partits disputats lluny de la nova Creu Alta. Pedro Capó, migcampista del centre d'esports, està convençut que enguany es mostraran igual de competitius o més fora de casa.
Entenc que s'hagin pogut posar nerviosos sobretot amb el 0-2, però que després han estat en nosaltres quan han vist que nosaltres els donaven una mica el que ells volien, no? Que l'equip ha donat una passa endavant, ens han ajudat, i a fora de casa, encara que no hi siguin els 1.800 que hagin pogut estar aquí avui, els que vinguin i tot, jo crec que l'equip ha de ser ell mateix i no perdre la identitat.
Malgrat l'empat contra el Peralada, les sensacions que va deixar l'equip, aixecant un 0-2 en contra, va fer marxar els jugadors amb bones sensacions. Aleix Coc, defensa central i autor del segon gol diumenge contra el Peralada, parla de bon feeling de cara a aquesta campanya.
Aquesta temporada és bastant diferent a l'inici de la temporada anterior, no? També perquè doncs, la plantilla ja està ben bé confeccionada, no? Potser falta un company, dos més, no? Però la majoria de la plantilla ja està aquí i com bé deia abans, no? La imatge ha sigut totalment diferent a la primera jornada de l'any passat, on doncs, hem pogut remuntar i bueno, gols hi ha hagut.
El primer partit de Lliga fora de casa pels de Toni Saligrat serà dissabte a les 6 de la tarda a la Fuensanta contra el Conquense. Toni Saligrat recuperarà per aquest enfrontament a Arturo i Edgar Hernández. També podrà comptar amb el nou fitxatge Williams Velázquez.
I un dels protagonistes de la jornada de diumenge a la nova Creu Alta va ser Joan Soteres. L'actual president de la Federació Catalana de Futbol va valorar, entre altres, l'inici de Lliga del conjunt arlequinat.
L'expresident també del Centre d'Esports Sabadell, Soteres, confessa estar esperançat amb l'inici de temporada de l'equip de Toni Saligrat.
Bueno, jo crec que bones, no dolentes, perquè doncs, després de passar perdent 0-2 a casa i remuntar el partit i al final podíem haver guanyat, jo crec doncs, que les sancions són bones i animo la gent doncs, que vingui a l'estadi doncs, perquè bueno, jo crec que serà una temporada que pot ser una temporada bona.
Un Soteres que confia en ser rubricat com a president de la Federació Catalana de Futbol. El sabadellenc és l'actual president des de fa unes setmanes quan Andreu Subies va renunciar al càrrec per centrar-se en la vicepresidència de la Federació Espanyola. L'ens federatiu celebra aquest cap de setmana una assemblea decisiva per conèixer el futur del futbol de casa nostra i Soteres, que es presenta a ser reelegit, espera ser nomenat de nou president.
Bueno, molta feina, estem treballant, seguirem treballant, estem preparant les eleccions, que les farem el dia dissabte que ve, el dia 1 tinc l'assemblea, i espero doncs, sortir president, perquè em presento, i a partir d'aquí treballarem pel futbol català, i seguint la línia del president Subies, doncs, bueno, hem de servir el futbol, hem de servir els clubs, i entenc doncs, que farem una política continuista i vaja, segur que el futbol català estarà content amb nosaltres.
I repassem tot seguit una última notícia en un format més breu. I el que us volem destacar és que el Sabadell Nord arriba confiat a la primera jornada de la Primera Catalana, Marc.
L'equip de Quico Díaz ha tancat la pretemporada amb una golejada a favor a Castellà. A més, els arlequinats van aconseguir deixar la porteria a zero. Dissabte, a les 7, es durà a terme a Can Uriac l'històric debut del Sabadell Nord a Primera Catalana. El Vilassar serà el rival en aquesta jornada inaugural del campionat.
Moltes gràcies, Marc. Falta menys d'un minut per arribar a 8:15. És hora d'anar marxant. La informació tornarà demà a Ràdio Sabadell, els butlletins horaris que arrenquen a les 10 del matí. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar el web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Que passeu un bon vespre. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.